Ràdio Ciutat de Valls.
Hola i benvinguts al programa. Us parla l'Alba Nebot. Aquesta setmana parlarem de canalla, de les coses que els nens i nenes poden fer a Valls. Començarem parlant de la proposta municipal en coordinació amb el CAU de Valls del Casal Municipal, que enguany estarà dedicat al circ. També ens acompanya Jaume Pros, el nostre col·laborador estrella d'esports. I amb ell i amb el responsable del CB Valls parlarem de l'escola i l'acadèmia del Club Bàsquet Valls i quins són els objectius per l'any vinent. Primer de tot, però, comencem parlant de la nit de premis, una de les nits més importants de la ciutat i de la qual ja es coneixen els guanyadors. Els seus organitzadors ens visiten per explicar-nos quins secrets guarda la nit. Com ja avançàvem, aquest dissabte es du a terme una de les activitats més importants de l'any, la nit de Premis Vallencs. Són uns premis que entrega la Fundació Ciutat de Valls aquest dissabte al Centre Cultural a 9:15. Hi haurà 25 guardons que corresponen a 19 premis que donen 13 entitats i institucions. Per parlar d'aquests premis ens acompanya Jordi París, vicepresident de la Fundació Ciutat de Valls. Benvingut.
Hola.
Parlem d'aquests premis. Hem dit unes xifres prou altes, 25 guardons, 19 premis, 13 entitats i institucions. Entenc que són uns premis molt de la ciutat, tal com diu el seu nom.
Sí, són uns premis molt de la ciutat. Aquest any és la 35a nit de premis, per tant vol dir que parlem d'una llarga trajectòria i parlem d'una nit i d'una nit de premis que està organitzada bàsicament per la Fundació, però que, diguem-ne, són tres entitats les que tenen el seu càrrec l'organització, que és l'Ajuntament de Valls, la Cambra de Comerç i la Fundació Ciutat de Valls.
I com s'escullen aquests premiats? Quins criteris heu seguit enguany per decidir qui se l'enduia?
Primer que tot, cal dir que aquí hi ha implicades moltes entitats. Ja hem dit que som 13 entitats implicades. Cada entitat fa un nombre de premis. Hi ha entitats que només n'hi dona un premi, hi ha altres entitats que en donen diversos premis. I, per tant, cada entitat té els seus criteris. En el nostre cas, de la Fundació Ciutat de Valls, que en donem diversos premis, diguem-ne, cada un d'ells té un jurat propi. Un jurat format per especialistes en cada una de les seves matèries. Per exemple, el Premi Cristina Requena, que el que vol és recordar aquesta jove periodista, la Cristina, que va morir molt jove i que, per homenatjar-la, per recordar la seva feina com a periodista, es va crear aquest premi. Doncs hi ha cinc membres al jurat, en el qual, diguem-ne, hi ha periodistes de la nostra comarca, també hi ha el president de l'Associació de Premsa Comarcal. És a dir, són jurats variats, però que sempre són gent que són especialistes en cada tema. Si parléssim del Premi Rodon Giró, que també dona la Fundació, que és un premi de temàtica històrica, doncs també hi ha un professor de la Universitat de Rovira i Virgili, hi ha una historiadora, és a dir, que sempre agafem gent diversa i que gent que ens pugui fer una bona elecció del premiat.
De fet, només mira la llista de premiats que ja veu presentar en el seu moment i la llista d'entitats que convoquen, i hi ha una quantitat d'entitats realment molt diversa. Hi ha la Cambra de Comerç, com bé comentaves, però també hi ha l'AET, hi ha l'Hospital Pius, hi ha la Colla Vella, la Colla Joves, hi ha el Servei Català de l'Alt Camp. Com heu arribat a coordinar totes aquestes entitats i a motivar-les perquè hi participin?
Jo crec que la nit de premis és una... podríem dir que és un... ha estat una trajectòria exitosa, en el sentit de que la nit de premis es va crear arran de que el setmanari El Pati va crear el premi El Vallenc de l'Any, ara fa 35 anys, i arran d'aquesta organització del Setmanal Pati, altres entitats van veure que això era una nit que es podia aprofitar per donar premis que es donaven al llarg de l'any, però que, diguem-ne, a vegades les entitats ho feien d'una forma més interna, i que la nit de premis podia ser un espai on tots ens anéssim trobant per donar els premis. I, de fet, la gràcia, sobretot, d'aquesta nit de premis és que és això, d'aquesta gran varietat d'entitats convocants de premis i que tots s'han volgut anar sumant amb aquesta nit de premis. És a dir, ha sigut per elecció de cada entitat que s'ha volgut participar. I això és el que té gràcia.
Diríem, doncs, que en aquests 35 anys d'història la nit de premis ha anat en auge, ha anat creixent any rere any.
Sí, ha anat creixent i la prova és la quantitat de premis que estem donant. Per exemple, aquest any tenim l'AET, que dona per tercer any el seu premi, però que mentre els altres premis doncs, tots són anuals, l'AET no és anual, i ell, quan creu que ha de fer un reconeixement amb alguna persona que, diguem-ne, ha estat, diguem-ne, vinculada a l'entitat, aleshores venen i donen aquest reconeixement, aquest premi el donen a la nit de premis. Per tant, diguem-ne, aquesta és la gràcia de que és un espai molt obert en el qual, diguem-ne, ens hi trobem molta de la gent que estem fent coses a la ciutat.
Diríem que el premi, el 35è premi enguany del Vallenc de l'any, és el més important de tots els que es donen?
Bé, d'importants ho són tots. El que passa és que té un caràcter especial, sobretot perquè és el que va donar inici a la nit de premis, és l'últim premi que es dona, i sempre té un caràcter molt emotiu, sobretot hi han passat persones que han donat molt de la seva vida per la ciutat i treballant en alguns camps concrets, i per tant això és una cosa que la gent sap valorar molt positivament.
Parlem del guanyador d'enguany, que és en Jordi Targa, i el felicitem des d'aquí Radio Ciutat de Valls per aquest premi. Què us va portar a decidir si en Jordi Targa és el ballenc de l'any 2018?
Bé, primer es fa una prèvia que t'explico com es tria el ballenc de l'any, perquè així també tothom sàpiga d'on sorgeix la candidatura.
I tant, endavant.
Com he dit inicialment, aquest va ser un premi que va ser creat pel Setmanari El Pati. Passa que fa molts anys que el Setmanari El Pati va deixar de sortir, i per tant ells van voler que el premi no es perdés, encara que ells no el convoquessin. I aleshores van encarregar a la comissió organitzadora que fossin ella la que assumís el fet de donar el premi. I la comissió organitzadora va decidir que serien un representant de cada una de les entitats que aquell any donen premi els que escollirien el ballenc de l'any. Per tant, és un jurat molt variat, que hi ha des de les colles castelleres fins a la Cambra de Comerç, des de la Fundació Nespro a la Fundació Ciutat de Valls, per tant, diguem-ne, gent de la cultura, gent de l'economia, gent de l'associacionisme cultural, per tant, diguem-ne, el jurat és molt variat. I a partir d'aquí, cada entitat pot fer les propostes que cregui convenient. I aleshores, diguem-ne, hi ha un dia en el qual es reuneix un representant de cada una d'aquestes entitats i s'acaba doncs, fent la tria de qui és aquell any el ballenc de l'any.
Com dèiem, doncs, el ballenc d'enguany és en Joan Targa, que és expresident de l'Associació de Veïns dels Pèsols Clars, que entre tots veu, entenc que teniu una argumentació, no?, de per què ell és l'escollit. Què us va fer decidir-vos?
Home, una de les primeres coses que es va fer decidir va ser els seus 22 anys com a president de l'Associació de Veïns. Realment, els Pisos Clols tenen una idiosincràsia molt particular i el Jordi va saber lligar a la gent que viu en aquell barri, la va saber cohesionar, la va saber vincular a la ciutat. A través d'ells han participat en moltes activitats a la ciutat. I, per tant, tota aquesta trajectòria, aquests 22 anys com a president, va ser una cosa que tothom va valorar molt positivament. A part, aquest barri ha fet unes millores espectaculars des que ell va agafar com a president fins que ara que ho ha deixat, no? Millores en les façanes de tots els blocs, en les millores dels equipaments del barri. També es va preocupar molt de tot tipus de la gent del barri, d'estar atent a les seves necessitats, d'estar molt proper, i aquest va ser una de les coses importants, no l'única.
Doncs reiterem un altre cop la nostra felicitació al guanyador del Ballenc de l'any d'aquesta edició 2018. I m'agradaria, Jordi, que ens ho expliquessis, per què és important que una ciutat com Valls tingui aquests premis, faci aquest reconeixement a les seves entitats, a les seves persones que individualment treballen?
Home, jo crec que cal ser agraït per tota aquella gent que fa que la ciutat sigui millor. N'hi ha que ho fan per tema, diguem-ne, personal, a nivell particular. N'hi ha que ho fan a través de l'empresa en la qual treballen i que s'esmercen en que l'empresa vagi bé, exportar molt allò, i per poder crear llocs de treball. I, per tant, això és un tema important perquè, diguem-ne, el que hem de garantir és que la ciutat creixi, hem de garantir que la ciutat tingui bona qualitat de vida i, per tant, el treball és una cosa importantíssima. És important, doncs, reconèixer aquella gent que, doncs, està vinculada als castells i que li dona potència a la nostra ciutat. És important reconèixer aquells periodistes que parlen sobre la nostra ciutat i que la donen a conèixer més enllà dels nostres àmbits, i per tant s'ha de reconèixer que això fa molt bé a la ciutat perquè et dona una imatge de la ciutat que és bona, de que sorgeixi. És bo reconèixer aquella gent que fa un esforç en la normalització lingüística en els seus negocis. Per tant, aquí hi ha molts camps, no? I l'important és que en tots aquests camps hi hagi gent que treballi a favor de tothom.
Enguany, a més, els premis els heu tingut una mica envoltats de polèmica, en certa manera. La Colla Joves Xiquets de Valls ha declarat desert el seu premi Joan Venturer Soler de periodisme casteller en protesta per l'empresonament de polítics catalans. Com ho heu viscut, això, des de l'organització?
Bé, nosaltres hem valorat molt positivament que la Colla Joves hagi pres aquesta determinació. De fet, com a organització, nosaltres sempre respectarem el criteri de cada una de les entitats, perquè són ells qui donen el premi i, per tant, ells són els responsables i que assumeixen quina és la tria del premiat. Però jo entenc que un any que és tan especial com aquest, en el qual el país viu en una certa excepcionalitat, doncs que hi hagi un dels premis que vulgui ser excepcional, en el sentit de dir si hi ha presos polítics, nosaltres no volem donar el premi a ningú, perquè ens sembla que aquesta anormalitat no ens permet normalitzar-la amb donar un premi. Doncs nosaltres ho hem acceptat perfectament, ho hem valorat i us hem ajudat amb el que ha convingut, doncs, perquè aquest premi, doncs, també sigui enmig de la nit de premis, com cada any.
Això vol dir que la nit de premis tindrà el seu moment de reivindicació, de record als presos? O és una cosa que entenem que va fora de la nit de premis?
A veure, no pot anar fora perquè no està fora de la nostra vida, i la nit de premis no és de ser un reflex del que estem vivint cada dia. Per tant, a través d'aquest gest de la Colla Joves hi serà, però també a través d'altres gestos. Tenim el conseller Damià Calvet, que vindrà. Segur que és molt possible que em faci referència. Segur que més d'un llaç s'hi veurà la nit. Per tant, la nit està clar que, com qualsevol altra activitat de la nostra ciutat, diguem-ne, està marcat per aquest fet que viu el país, aquest fet injust d'aquests presos que a hores d'ara no haurien d'estar a la presó.
Parlem una mica més d'aquesta gala. Què ens pots avançar? De què hi veurem? Què hi farem?
Bueno, podem avançar que aquest any, diguem-ne, qui la presentarà serà el Nil Fabre i l'Eva Cabré, que són, diguem-ne, gent de la nostra ciutat. Nosaltres ja fa anys que vam optar per treballar a tots nivells amb gent de Valls, tant a la presentació com doncs, a l'animació, i per exemple, aquest any, diguem-ne, la part musical la portarà un grup també de criats que es diu Feina Gai, i per tant tenim una part ja en aquest sentit ja assegurada. El restaurant que ens servirà el sopar doncs, és un restaurant d'aquí Valls, és un restaurant Casa Fèlix. Per tant, diguem-ne, és una nit que Valls hi apareix i sorgeix amb tots i cada un dels premis i diguem-ne, el centre d'atenció és la ciutat i els seus ciutadans.
35 és un número rodó, però no ho acaba de ser del tot. És allò que dius, és un aniversari important, però no són uns 50 o no són uns 100 anys. Tot i així, hi haurà un espai de celebració? Teniu pensat fer algun tipus de bufar les espelmes metafòric per aquesta gala?
No, això en principi no ho farem, perquè és com tu dius, el 35 és un...
És complicat, és allò que ho celebro, no ho celebro, com ho faig?
És un, sí, és un... Els 30 sí que vam bufar espelmes, perquè ens va semblar que era un bon moment per bufar espelmes, però 35 es queda una mica estrany. Haurem d'esperar que sigui una mica més rodó, però tot i així ho celebrarem, perquè l'important és que, com que cada any doncs, els premis es donen a gent diferent, cada any la nit de premis és excepcional, perquè diguem-ne, el que li dones el premi és aquell any, és la seva nit de premis.
Em deixaràs que et faci una pregunta personal. Si haguessis de destacar una entitat o una persona que creguis que es mereix tenir un premi que encara no l'ha rebut, em sabries dir un nom ara mateix?
Ui, que complicat això, eh?
Ara et poso en un compromís aquí, eh?
Em poses en un gran compromís. Home, segur que hi ha persones que no han tingut premi i que se'ls mereixen. Des de la mateixa, per exemple, l'ANC, parlàvem abans, que és una entitat que ha estat, diguem-ne, tan viva a la nostra ciutat durant aquests últims anys i que, per tant, diguem-ne, es mereixeria el nostre reconeixement per la feina que ha fet fins ara.
Doncs Jordi París, vicepresident de la Fundació Ciutat de Valls, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes felicitats per aquest 35è aniversari de la nit de premis i moltes felicitats un altre cop des d'aquí els estudis de Radio Ciutat de Valls a totes les entitats i a totes les persones que rebran un guardó aquest dissabte. Jordi, fins la propera, que segur que és d'aquí poc.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Ràdio Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
I torno a ser petit, un infant que jugo i aprenc dels amics. I amb només una guitarra passo nits irrepetibles plenes de màgia. Un infant que a poc em vaig fent gran estimant.
I ara toca parlar d'activitats que poden fer els nens i els joves aquest estiu. Una de les opcions més econòmiques i una de les opcions més conegudes entre els vallencs és el casal municipal que organitza l'Ajuntament, però que coordina el Cau de Valls, una entitat que ja hem explicat diverses vegades al llarg d'aquests mesos que enguany fa 60 anys. El Cau de Valls, com a activitat habitual, també coordina aquest casal municipal. Per parlar de com anirà aquesta edició d'enguany, ens acompanya la Eva Royo, que és la directora del casal, i l'Aleix de Bufarull i l'Olivia Martí, que seran monitors. Benvinguts.
Hola.
Hola, gràcies.
Hola, bona tarda.
El casal municipal acostuma a tenir una temàtica en concret que cada any anima els nens i nenes a seguir dia a dia a venir al casal. Feu-nos 5 cèntims. De què tractarà enguany el casal municipal?
Molt bé, doncs enguany al casal la temàtica serà un circ i durant cada setmana doncs, els infants que vinguin al casal doncs, anirem pels pobles de l'Alcamp a conèixer una mica el poble i a participar del circ.
Sí. Ho farem així de manera metafòrica, no anirem ni al Cuber ni als pobles del voltant, però bueno, ho fem una mica perquè els infants d'aquí de Valls coneguin que els pobles d'aquí al voltant on estan situats.
Així doncs, però hi ha excursions o no hi ha excursions?
Sí, home, i tant.
Sí, hi ha una excursió a cada setmana i s'adequen a l'edat. Així, en termes generals, hi ha un grup més gran que va a llocs més lluny, com sigui
la font de
Sant Bernat. El pont de Goi.
Sí, i els més petitets doncs, es quedaran més amb els Miquel o a visitar el mercat, que és una cosa que a ells també els agrada, i així no es cansen tant i no tindran tanta calor, perquè el juliol esperem que faci molta calor i puguem jugar molt amb aigua.
Així doncs, tenim un casal municipal ambientat en el circ. Això vol dir que aprendrem a caminar per la cinta aquesta, o que aprendrem a fer malabars, o que penjarem els nens d'una corda del terrat. Què vol dir que anirà del circ?
Bueno, el que volem dir que anirà del circ és que la temàtica serà de circ, que potser nosaltres anirem disfressats, ensenyarem a fer alguna cosa bàsica, una mica d'espectacle, però el que voldrem potser més és que cada setmana treballar potser algun personatge al circ, com és l'acròbata o el pallasso, i treballar algun aspecte, no?, a través dels personatges.
I amb aquests personatges el que intentem com a entitat doncs, és treballar un valor. Per exemple, en el cas del pallasso doncs, podríem treballar la diversitat, o en el cas del malabarista doncs, l'esforç, diguéssim.
M'agrada molt, l'Aleix, que treguis aquest tema, perquè si una cosa té la gestió del Cau de Valls pel que fa a canalla, és que es treballa a partir dels valors, entenc. El casal d'estiu, malgrat que no és purament una activitat de l'agrupament Escolta Aquí a Verge de la Candela, continua amb la línia pedagògica, amb el mètode que s'utilitza durant l'any en aquesta entitat?
Sí, sí, sí. Bueno, tal com has dit, amb el CAU tenim un mètode i sí que és cert que és més difícil aplicar-ho en aquest cas al casal d'estiu perquè hi ha infants que només venen durant una setmana, però treballem de la mateixa manera aquesta setmana. I treballem mitjançant el mètode escolta fent projectes. Això vol dir que cada setmana els infants triaran un projecte que el triaran ells i que serà qualsevol cosa que ells els agradi.
Ens esteu parlant d'aquest mètode escolta, però és probable que molts dels nostres oients no sàpiguen què és. Què vol dir treballar amb el mètode escolta? Vol dir que hi ha un manual escrit per algun lloc i que vosaltres el seguiu allò punt per punt, o què vol dir?
No, bueno, no és que el segueixis punt per punt, sinó la idea general de com es treballa, de vetllar perquè hi hagi una bona cohesió de grup, de que els nens aprenguin valors a través de les activitats, que les activitats no sigui anem a fer, pintem aquest tros de full per pintar-lo. No, no volem això, volem que pintin, però pintem això perquè volem aconseguir alguna cosa. Pinta amb el company i amb el company volem que pintin perquè cohesionin i puguin intercanviar paraules, opinions, i això. Bueno, arrelat d'aquí vindria també allò del projecte que hem parlat abans, no? Que els nens escolliran un projecte on s'hauran de ficar tots d'acord, no? Què volen fer amb aquest projecte, si fer plantar plantes per l'hort o si volen ajudar a la veïna del Pep a recollir les, Les brosses.
La veïna del Pep que estigui atenta, que li vindran uns nens a recollir la brossa.
Sí, tal com deia l'Olivia, totes les activitats estan relacionades entre elles i totes tenen un rerefons. I nosaltres, els monitors, doncs intentem que els infants durant cada setmana reflexionin sobre els valors que volem treballar i bé. Sí.
A més, nosaltres ja els donem una petita ajudeta, no diguéssim, amb l'eix. No? A partir del circ, doncs ells potser també els ajuda a pensar alguna cosa relacionada amb pues, això, l'equació del pallasso amb el malabarista, o bueno, ja és una mica d'ajuda perquè no els hi plantis la idea de zero, de i ara què faig? No? Una miqueta també ho fem servir per això, l'eix.
Però, tal com comentàveu abans, els nens els teniu assegurats una setmana. És possible realment crear, per exemple, una cohesió de grup en una setmana que tens a la canalla?
Realment és complicat perquè nosaltres normalment treballem en períodes de temps més llargs. Però el fet que sigui un casal d'estiu i ens veiem cada dia durant tantes hores, això ajuda molt realment a aquesta cohesió final que acabem.
Parleu de valors, parleu de cohesió. A mi m'agradaria saber alguna activitat en concret que digueu, mira, doncs, per exemple, si volem treballar el respecte a la natura, una activitat que se m'acudeix seria aquesta o seria aquesta altra?
Doncs, per exemple, l'any passat vam anar a Mas Miquel i vam estar estudiant una miqueta doncs, les plantes que hi havia allà o quins animals hi haurien de ser i no hi són, per exemple, i l'estat actual del nostre parc.
Sí, això, que treballaríem a través, tipus, o anant de pas... per exemple, anant que ho tinc a la punta de la llengua, tipus, anant a la Font de Sant Bernat, pels camins, què hi passa? Que hi ha un munt de brossa, no? I també ensenyaríem als nens que aquesta brossa no hi hauria de ser perquè no és el lloc de tirar la brossa, que per tirar les brosses hi ha les papereres, i els explicaríem que és un lloc natural on tot això només hauria d'estar de pedres, sorra, que és el que toca, no? Una mica el que explicava l'Aleix abans.
Eva, quina previsió de nens teniu que us vinguin? De nens i nenes?
Sí, home, la primera setmana sempre és més fluixeta, perquè clar, acaba de passar Sant Joan, i llavors molts pares també han col·locat els nens, però a partir de la segona i tercera, sobre uns 90, 85, esperem.
Aquest és més o menys la línia que heu seguit els anys anteriors, o heu introduït novetats per enguany?
No, continuem com cada any, ja que ens funciona molt bé i els resultats són bons.
Eva, tu no ets del Cau de Valls habitualment, però aquest estiu et fas una capbussada en aquest mètode, com ho veus, com ho afrontaràs, això?
Sí, així d'entrada m'han acollit superbé, a més tenen moltes ganes de treballar i de lluitar pels valors que creuen ells i... Suposo que això ho fa molt més fàcil pel projecte pedagògic que fan servir i molt, molt contenta perquè a més és pues això, un casal municipal molt, molt proper, molt pels nens, molt pensat només pels nens, no pensat en qui paga o en portar a nens d'alt standing, sinó a nens d'aquí, del nostre entorn. I molt, molt contenta perquè està molt bé.
El casal habitualment té unes activitats, no?, que són com a marcades. Tots hem vist que a la piscina, per exemple, a la piscina municipal a l'estiu, ja depèn de quines hores que no hi pots anar perquè et trobes a 6 casals que han portat tots els nens a la piscina. Valtros també anireu a ocupar una mica el fornàs?
Bueno, sí, portarem els nens més grans 2 cops per setmana i els més petits doncs, es quedaran a l'escola i també faran activitats d'aigua, però clar, el recorregut també pels nens seria més lluny anar caminant i bueno, el casal prefereix que es quedin els més petits que tenen 3 anys, que és l'edat on a partir dels nens poden començar a venir al casal, a fer les activitats a l'escola. I estem...
Sí, a més, s'ha de pensar que el casal d'estiu no és un lloc on els nens van a seguir estant en una escola, a seguir estant tancats, sinó que el que intentem entre tots és que s'ho passin el millor que puguin, perquè a casa no poden estar sols, i ja que no, ja no poden estar a casa i estar amb els seus pares, doncs que s'ho passin bé amb nosaltres, que puguin sortir, que es puguin mullar i que puguin fer una mica el que ells vulguin dintre dels nostres límits, no? Aprendre també i tot això, però ja que anem a la piscina, doncs, si tenen ganes de mullar-se, de passar-s'ho bé... això és perfecte.
Estic segura més que les famílies agraeixen moltíssim tenir algun lloc on deixar els nens els matins d'estiu, perquè si no has d'acabar pagant una cangur o has d'enredar els avis. Segur que això us ho acaben dient les famílies de mira, el porto perquè és que ens va bé perquè estem treballant.
Sí, sí, la veritat és que sí. Sí, sí, la veritat és que sí. A més, les famílies sempre a final de cada matí estan supercontentes i quan s'acaba el casal sempre ens pregunta a veure si podem repetir una altra setmana més.
Perquè això us apunteu per setmanes, si no m'equivoco.
Sí, són setmanes. La primera setmana et surt a 50 euros.
Sí. Bé, la primera com normalment sortiria 50 euros els 5 dies, el que passa que com el primer dia, comencem el dia 26, que és dimarts, perquè dilluns és la festa major d'aquí Valls, és el dia 25, llavors comencem el dimarts, són 4 dies i són 40 euros.
Perdó, però és que crec que estem llançant moltes idees, anem a fer un moment de parèntesi de horaris, dia que comença, dia que acaba, preus, per allò de informació de servei, que al cap i a la fi som una ràdio municipal i la informació de servei és lo nostre.
Mira, els horaris és de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1:30. Llavors, els pares que tinguin la necessitat de deixar els seus fills ho podrien fer de 8 a 9, que és l'horari d'acollida, i de 1:30 a 2:30. Llavors, va per setmanes, com hem dit, i és del 26 de juny al 27 de juliol. I, bueno, es poden anar apuntant per setmanes, que cada setmana, bueno, si vols dir que ara els preus una miqueta, no? Així endavant, ho tindran. La primera setmana val 50 euros, la segona val 90, la tercera 135, la quarta 165 i la cinquena 190.
I això que comentava l'Eva, no? Que al final la primera és una miqueta més sí. baixeta perquè comença un dia abans?
Sí.
Sí, exacte.
Aleix, perdona, que t'hem tallat abans. Estaves explicant una mica que les famílies al final doncs, sempre acaben com enganxant-se unes quantes setmanes més.
Sí, sí. A més, enguany col·laborem amb l'associació Trèvol, que és una cosa que fem només enguany, que els altres anys no ho vam intentar fer. I la veritat és que estem molt contents de col·laborar i de ser més inclusius en aquest sentit. Creiem que és un pas que s'havia de fer de tard o d'hora com a casal. I creiem que pot, la col·laboració entre les dues entitats i que els nens es barregin també una miqueta, crec que pot ser molt positiu.
Home... A més, és un casal municipal, no? Tècnicament hi ha de poder cabre a tothom. Com és aquesta col·laboració amb Trèvol? Com organitzareu el casal?
Sí, col·laborarem, mira, sobretot a la piscina, un dels dies anirem junts, així també els ajudem amb ells, facilitar una mica la feina, alguna activitat i també, sobretot, de l'espai. L'espai és el mateix, llavors, per molt que potser cada un faci una activitat semblant, però que no alhora, vulguis o no estar en el mateix espai, doncs ja acabes ajudant-te uns als altres i a l'hora d'esbarjo i tot això ho farem junts. Llavors ja, a part d'aquells ja porten els seus monitors perquè coneixen més els seus nens, doncs, bueno, tot i així col·laborarem i estem molt contents de fer-ho perquè serà molt enriquidor tant per nosaltres com, sobretot, com ha dit l'Aleix, pels nens.
Sí, a més, les excursions, com hem comentat abans, també seran conjuntes i creiem que serà un bon moment també per cohesionar-se tots bastant.
Home, és un pas endavant, entenc, com a, no només com a casal municipal, sinó una oportunitat pels caps del CAU durant l'any, monitors durant l'estiu, sí. d'aprendre a treballar també diferents realitats, diferents tipus d'activitats.
Sí, sí, sí.
Tant. Raó.
Doncs, nois, no sé si ens voleu afegir alguna coseta més d'aquest casal. Per exemple, com ens podem inscriure? Perquè no ens heu explicat com apuntar la canalla.
Mira, es poden apuntar a través d'anar a l'Ajuntament. Es anirà a l'Ajuntament i es demana un full, bueno, l'Ajuntament a l'OH. Llavors, allà demanes el full de preinscripció i els inscrius. I allà et donen tots els passos. O també es pot fer inscripcions online, que es pot entrar o per l'Instagram Casal de Valls i allà hi ha l'enllaç i pel Facebook també, i si no ficant a Google Casal Municipal de Valls 2018, allà també segueixen les instruccions i ho pots fer.
A partir dels 3 anys havíem dit, Olivia?
Sí, a partir dels 3 anys i l'edat màxim
els 12?
Sí, fins a 6 de primària.
Sí.
Doncs ja ho sabem, les famílies vallenques que a veure, hi ha molta oferta de casals a Valls. I afortunadament es pot arribar fins i tot a escollir que si a mi m'agrada jugar al bàsquet, o a mi m'agrada ballar, o a mi m'agrada fer teatre. Hi ha opcions per tot. I com sempre, doncs també hi ha l'opció municipal que ens gestiona el Cau de Valls amb el seu projecte pedagògic, amb el seu mètode escolta, Eva, Olivia i Aleix, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé aquesta nova edició del Casal.
Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies.
Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls. Els esports.
I una vegada més, aquest divendres parlem d'esports. Com sempre, ens acompanya en Jaume Pros, el nostre col·laborador estrella, que ens explica coses del CB Valls. Jaume, benvingut.
Hola, què tal, com estàs?
Avui també t'acompanya un convidat de luxe. És en Joan Carles Sanz, director de l'escola i acadèmia del Club Bàsquet Valls. Benvingut, Joan Carles.
Hola, bona nit.
Digue'ns, Jaume, per què ens has recomanat que convidéssim en Joan Carles avui?
Bé, de fet, tal com ja ha sortit en alguns mitjans de comunicació, des del Club Bàsquet Valls s'està fent una campanya de captació de canalla, de nens i nenes, no amb un objectiu de sumar per sumar, sinó amb l'objectiu de que cap nen, perquè això forma part de la filosofia del Club Bàsquet Valls, cap nen ni cap nena s'aquedi sense jugar a bàsquet, si és el que vol, practica aquest esport. De vegades, i això ens ha passat a tots, no?, quan érem canalla, costa d'entrar dintre d'un col·lectiu, costa de fer el pas i d'entrar dintre de formar part d'un grup, perquè som nens, som nenes i no en sabem ben bé que ens trobarem, i el que volem transmetre és el missatge, i és el missatge que vol transmetre el Club Bàsquet Valls, que formar part del Club Bàsquet Valls no només és fàcil, sinó que a més és per passar-t'ho bé, per aprendre, per adquirir uns valors, i d'aquí neix aquesta campanya que se fa aquesta setmana i comença ara, per dir això, que tothom que vulgui jugar a bàsquet, sigui de la categoria que sigui, té sempre assegurat un lloc al nostre club, al Club Bàsquet Valls. I arran d'això, per què tenim aquí el Joan Carles Sanz? Doncs perquè el Joan Carles Sanz és el director de l'escola i acadèmia de bàsquet del Club Bàsquet Valls. És, de fet, la persona que, a nivell de la Junta Directiva, coordina i dirigeix tot el tema del bàsquet formatiu a aquests nivells, de canalla petita, i millor que ell, doncs, no trobarem ningú que ens pugui explicar com funciona tot això.
Quines coses et diuen, Joan Carles?
Sí, trobo que sí, he quedat bastant garratiu.
Parlem d'aquesta escola i acadèmia del Club Bàsquet Valls. Què és exactament?
L'escola acadèmia del Club Bàsquet Valls, com deia el Jaume, és principalment la branca del club dedicada a la formació del planter més jove del club. Val? És la que porta tota la gestió dels equips escolars, tant de Valls com de la comarca, i està diferenciada, diguem-ne, en dos blocs principals. Un és pròpiament l'escola, que són els equips que segueixen jugant com a centres escolars, i la segona part, que són els més grans, els que serien 5è i 6è de primària, que són hi ha equips pròpiament de club on es treballa d'una altra manera, més per agrupació per edats, agrupació per gènere, amb unes condicions d'entrenament i uns objectius diferents, tant en quant a durada, intensitat i planificació de treball.
Comentaves que es treballa de forma diferent a l'acadèmia que a l'escola. En quin sentit? És un tema d'exigència? És un tema d'hàbits? Doncs potser a l'escola entrenen 3 hores, a l'acadèmia 4?
S'entrenen més hores, això per començar. Vull dir, passem ja dels 2 dies a 3 dies d'entrenament. En el cas dels de 5è, aquesta tercera jornada d'entrenament és opcional. En el cas de 6è, demanem a les famílies, evidentment, que cadascú amb les seves limitacions, que sigui de caràcter més obligatori. I la diferència principal és que entrem amb una mica, diguem-ne, de motricitat més fina. Treballem qüestions més tècniques, es treballa de manera més personalitzada, es busca més ja el que és afinar les capacitats i els talents per la pràctica de l'esport.
A banda de la part que tu portes, que seria la part de direcció de gestió, diríem, i després la part tècnica. La part tècnica des del punt de vista, des de la vessant esportiva. Això són unes altres persones dins del club les que serien responsables de portar això. És correcte, és així, sí, sí. No?
Existeix un staff tècnic en què hi ha un director tècnic, que en aquests moments és el Francesc Canals, que compatibilitza aquesta tasca amb la d'entrenador del primer equip, de l'equip EVA del club, amb un seguit de coordinadors, principalment un coordinador del grup escola, un coordinador en el cas específic del Cuber, i llavors més puntualment coordinadors en alguns centres amb major volum de nenes i nens que practiquen aquest esport, que practiquen el bàsquet, i aquest staff és el que determina i va planificant trimestralment quins són els treballs a realitzar, la metodologia, quines són les etapes, que es fa avaluació i supervisió de com s'estava evolucionant, com està funcionant el treball, si s'estan assolint els objectius que es busquen, es resolen conflictes, es resolen problemes, es proposen millores, en fi, és tot l'equip més tècnic que està, a més, bàsicament abocat a això, no? A la part de planificació esportiva, la tasca pròpiament que em correspondria a mi i a l'equip de directius que col·labora amb mi, és més de donar un suport administratiu, logístic, de gestió, de facilitar les coses i fer el possible perquè aquest staff tècnic tingui les menys feines superflues possibles. Vale.
Quantes escoles heu tingut aquesta temporada?
Bueno, t'ho diria de memòria, no vol dir que mentida, però jo diria que en aquests moments estem en 8. T'ho estic dient de memòria, sí. 6, 7, m'hi posaria.
I l'objectiu d'aquestes escoles, entenc, a part dels objectius esportius, no, d'aprendre a jugar a bàsquet, tal, és captar jugadors de qualitat que després es puguin fitxar cap al club, per dir-ho d'alguna manera?
A veure, en aquesta fase inicial és un... Diguem-ne que aquest seria un objectiu secundari. El que intentem o el que estem intentant fomentar és una pràctica esportiva més integral. És a dir, hi ha una base molt important, no?, que no hem comentat, que és el tema dels valors. És a dir, aquí és vital que els nostres entrenadors i entrenadores puguin treballar qüestions com el compromís, la responsabilitat, el treball en equip. Totes aquestes són qüestions addicionals. És a dir, el resultat de guanyar o perdre, evidentment, a tothom li agrada més el primer que el segon, no és un objectiu prioritari. Formem jugadores i jugadors, però formem persones. I aquest treball en paral·lel, durant tot el període tant de l'escola com inclús de l'acadèmia, no es perd. És a dir, aquí no cerquem l'excel·lència esportiva com a objectiu prioritari, no cerquem el guanyar els partits com a objectiu prioritari, el nostre objectiu prioritari és formar de la manera més transversal i més àmplia possible. I això és el que hem d'anar perfeccionant.
Perquè, i tu ho has dit, perquè a banda de la part esportiva, el CB Valls no deixa de ser un club esportiu, el club sempre parla o presumeix, podríem dir, de que es tracta de que és un club que ofereix una formació que va més enllà de la part de l'esport. Sí. Parlem en aquest cas de valors.
Correcte.
Consideres que el Club Bàsquet Valls és un club que treballa prou bé la part dels valors? Què es fa concretament amb la canalla més petita per poder adquirir aquests comportaments?
Ara aquí et toca mullar-te, no sé, Valdi. Sí, ho fem tot bé. No.
Jo crec que treballen prou bé, però que ho podem millorar força. Deixa-m'ho aquí. A veure, una miqueta és utilitzar... L'estructura inicialment sobre la teoria és molt senzilla. Vull dir, el fil argumental és la pràctica del bàsquet, que té uns objectius molt concrets, els de posar dins de la cistella, però a banda d'això, això té unes derivades. Les derivades són que s'ha de saber guanyar, s'ha de saber ser solidari, s'ha de saber respectar l'error de l'altre i gestionar el teu propi error, s'ha de saber també gestionar l'encert, tant el teu com l'aliè, s'ha de saber compartir els moments, siguin del tipus que siguin, bons i dolents. És a dir, sobre aquest fil argumental, els nostres monitors, les nostres entrenadores, han de fer reflexionar, fins al punt en què estem parlant de les edats que estem parlant, de tota aquesta derivada de valors. Per exemple, una de principal, compromís. Ha d'haver-hi compromís. Si decideixes jugar a bàsquet, que és una opció que, en fi, considerem que és molt, molt, molt evident, te comprometes amb el teu col·lectiu. No pots agafar i dir el primer problema, bueno, és que ara com a mi no em va massa bé, tiro enrere, no? Perquè el problema ja no és que sigui un malestar teu o no, sinó que la teva actitud de no compromís perjudica el col·lectiu. Això és el que mirem de transmetre, de la millor manera possible. Aquí està tota la part que ara aquest està el primer any que estem treballant sobre aquesta base, és, de cara a l'eminent, el que volem és millorar molt la formació de formadors en aquesta vessant. Com transmetem aquests valors, com som capaços de fer pedagogia i que som capaços de que les nenes i els nens s'identifiquin amb el que estem explicant.
I relacionat amb això, el Club Bàsquet Valls, vinculat amb el tema de l'escola i de l'acadèmia, aquesta temporada ja ha començat a organitzar tota una sèrie de xerrades i conferències que ajuden els pares, és així, sí, Joan Carles, que ajuden els pares, ajuden els jugadors, ajuden els entrenadors, també a adquirir coneixements que també poden revertir després en millors valors de cara a la pràctica.
Hem començat amb els pares, hem començat amb qüestions de temàtica d'interès general, com era dietètica, una segona conferència important, i més amb aquesta base seria el tema dels pares i l'esport, com se relacionen els pares amb els jugadors, amb els altres pares, amb àrbitres, etc.
Que aquí t'interrompo un moment, Joan Carles, perquè recordo que vam entrevistar l'Àlex Gordillo, que era la persona que va fer aquesta xerrada, i que l'entrevista encara es pot recuperar a la nostra web rcvalls.cat i que la podeu escoltar sempre que vulgueu, perquè a més va ser una entrevista molt interessant on es parlava justament d'aquests valors que comentaves. Tanco parèntesi, deixo d'interrompre't, perdona.
És molt, molt, molt bé aquest incís que ens ha fet l'Alba perquè venia molt a tomb.
I el que es tractaria la propera temporada és mantenir la línia de treball, evidentment, vers pares, i segurament incrementar-la vers entrenadors i entrenadors. Jo crec que aquesta és la part. És a dir, ara tenim, per exemple, a finals de juny farem el curs de nivell zero, que d'alguna manera hem promogut des del club, que és un curs, evidentment, de formació exclusivament de bàsquet, però volem incorporar com a planificació de formació aquests altres aspectes. Temes relacionals, la interacció amb els pares, explicar per què fem les coses, com fem les coses, què motiva actuar d'una manera o d'una altra, és a dir, ser molt pedagògics, però amb tot el col·lectiu que envolta aquest esport i la pràctica en aquest nivell, no només els jugadors.
No és un objectiu petit, de fet és un objectiu que crec que és molt ambiciós perquè inclous a persones d'àmbits molt diferents. Quina resposta esteu tenint o heu tingut aquest any respecte a aquesta nova manera de treballar que us heu plantejat?
Doncs hi ha hagut de tot. Jo crec que sent el primer any, clar, és que una miqueta per saber d'on venim. Venim d'una història que té 8 anys, 8 temporades, crec recordar, amb un creixement molt, molt exponencial, i en el qual el canvi de model de gestió s'ha fet, diguem-ne, jo crec que la millor manera possible, però que evidentment ha comportat que hem de polir moltes coses. La resposta ha estat desigual. La resposta ha estat desigual perquè hi ha hagut situacions que hem resolt quan ens hem trobat davant d'un problema que no havíem sospitat qui seria. Ara, com ja coneixem i tenim catalogats una bona bateria de problemes, comencem la planificació de la temporada vinent tenint aquests problemes inicialment resolts. Després ja en parlarem què passa, no? Però ja estaran inicialment resolts. Crec que aquest perfeccionament continuat és el que ens donarà una millor resposta en el futur, però que tenim feina encara.
Tu fa un any que estàs al capdavant del que és l'escola i acadèmia del Club Bàsquet Valls. En un any ja pots fer una valoració d'una miqueta com d'inventari de com ha anat tot plegat enguany.
Quin nivell de detall d'inventari?
Tot el que puguis.
Jo personalment estic satisfet. Jo insisteixo, jo crec que hem conegut coses que haguéssim pogut fer millor, però crec que hi ha una cosa que és molt important i que comparteixo amb l'estaf tècnic, especialment amb el Francesc, que és que hem après molt. I aquest aprendre molt, jo crec que és que ens donarà aquest salt qualitatiu que espero poder assolir la propera temporada.
De fet, si t'haguessis de marcar un objectiu principal de dir he de treballar especialment amb aquest col·lectiu de persones o he de treballar especialment aquest problema, n'hi ha algun que t'agradaria destacar?
La prioritat absoluta és millorar la formació dels formadors. Mm-hmm. Aquesta és la prioritat absoluta. Jo crec que la clau de volta del projecte passa perquè tinguem els millors formadors possibles i els dotem totes les eines i els recursos que faci falta perquè puguin realitzar la seva tasca amb la major qualitat que siguin capaços d'aconseguir.
Però, de fet, el Club Bàsquet Valls, precisament, potser d'aquesta temporada, l'anterior ja va començar a fer una feina molt acurada de cara a intentar que tots els entrenadors i formadors de canalla i d'aquestes categories, tots siguin titulats. De fet, els entrenadors s'està acotant molt, tinc entès això, de cara a que ha d'arribar molt més aviat que no tard, ha d'arribar el moment en què tots els formadors i entrenadors tinguin la titulació oficial de la Federació Catalana de Bàsquet com a entrenadors de bàsquet. Això crec que ara ja deu haver ben bé un 90%.
El percentatge és elevadíssim, aquest nivell zero que farem a finals de juny, millor dit, perdó, que farà la Federació a finals de juny, ens ha de permetre fer el salt quantitatiu definitiu, però sí que hem establert mesures d'incentivar les noies i nois a treure's aquesta titulació, a treballar en la seva formació, que també és un esforç personal i econòmic i de tot tipus, evidentment.
De fet, Alba, pensem que hi ha hagut una tendència generalitzada als clubs de bàsquet i és considerar que els bons entrenadors, els titulats, els formadors potents, han d'estar als equips de dalt de tot, als sèniors, i que els equips més petits, els de la canalla, ho podia solucionar doncs, amb algun voluntari, amb algun jugador, amb voluntat. El Club Bàsquet Valls ha fet aquest canvi de xip i, si no és així, ja em corregirà el Joan Carles, ha fet aquest canvi de xip i entén el Club Bàsquet Valls, des d'un temps cap aquí, que aquesta feina s'ha de fer ja des de ben a baix. I, precisament, la insistència del club és que siguin aquests entrenadors i entrenadores que estan tractant precisament amb la canalla petita els que han de ser els primers a formar-se i a titular-se, doncs per poder donar un servei a aquells que seran els jugadors de bàsquet del futur, sigui del Club Bàsquet Valls o de qualsevol altre equip, perquè els coneixements ja serà un patrimoni i que serà per ells.
Perquè en aquest sentit, quin és el paper de l'acadèmia, en aquest cas, dintre del gran esquema del club?
L'acadèmia marca d'alguna manera la transició d'un esport purament escolar a el que començarà amb el que ja són equips de partida primer d'ESO, per posar una data, del club, on sí que ja començarem a treballar per nivells i a la cerca de lo que també és un objectiu del club, que és, som un club de planter, els nostres primers equips, tant el femení com el masculí, han d'estar, amb la seva gran majoria, fets per jugadors de la casa, de Valls, de la comarca, del nostre entorn. ¿Vale? No, senzillament és aquesta fase de transició que és vital, perquè diem-ne que tot és un joc fins que s'acaba l'acadèmia, però diem-ne que el joc comença a ser ja més seriós. Demana més compromís perquè demana més dedicació. Les competicions formalment són més exigents. Passem de lo que es fa al Consell Esportiu a Federació Catalana, per tant, són àrbitres d'una altra manera. Ja es treballa a un altre nivell. Aquest factor transició determina, a més, moltes coses en l'arrencada d'aquelles nens i aquells nens que vulguin seguir practicant el bàsquet. Jo crec que fa una, entre cometes, per el que t'agradi aquest esport, te fan ja que prenguis la decisió final de si tires o no tires endavant, no? La pràctica. És una fase de transició vital per passar de l'escola al club.
En aquest sentit, hi ha un bon traspàs de jugadors i jugadores de l'escola a l'equip? Veieu que la gent realment s'hi enganxi i continuï?
Sí, majoritàriament sí.
Majoritàriament?
Sí, majoritàriament. Però després les casuístiques són sempre molt personals i molt individuals. Si jo digués que tots, evidentment no et diria la veritat, però majoritàriament sí. En el moment, normalment, jo no tinc estadístiques i tot això és molt de percepció, però en el moment en què la jugadora o el jugador decideix inscriure's a l'acadèmia, és a dir, passa a 5 o 6, estem parlant ja de que la situació s'està en clara, agrada, vull fer-ho i vull continuar. Normalment és més un problema potser quan estàs de benjamins a que ja comences a notar més un nivell d'exigència. Segueixes sense treballar per nivells, però clar, ja vas agrupant per edats, vas agrupant per gènere, perquè l'aspecte físic de noies i nois comença a tenir una diferència i això havíem detectat, ens generava problemes d'abandonament de moltes nenes, perquè clar, el contacte físic en aquest esport és inevitable i, per tant, era un motiu de rebuig, de dir, no trobar-se còmodes i, per tant, implica aquest canvi, no? Però, vaja, jo crec que el tema de la gent que continua a partir de la 20 és majoritari. Ara, evidentment, hi ha gent que ho deix, clar.
De fet, quan són petits, es dona un fenomen que és molt curiós, i és que molts pares i mares volen que els seus fills i les seves filles juguin a bàsquet a l'escola com una activitat extraescolar i després possiblement no, al club, per una qüestió d'ambient com a esport. Això ens hem trobat moltíssimes vegades. És que jo vull que el meu... Aquest cap de setmana passat, sense anar més lluny, m'ho deia a mi personalment, m'ho deia un pare. És que jo vull que els meus nens facin bàsquet, doncs perquè en altres esports no hi ha el mateix ambient, ni a nivell de respecte cap als rivals, ni cap als àrbitres, ni fins i tot el comportament del públic. Sí que és veritat que en el bàsquet, com a tot arreu, també te pots trobar absolutament de tot. Però aquest començament, que a vegades entren per aquesta porta, per la porta de dir, vull un esport que sigui més o menys correcte pels meus fills i que no em compliqui massa la vida, acaba sent un esport que acaba enganxant a la criatura i també als pares, que acaben enganxant-se i de tant acompanyar els crios. Això significa, per allò que tu deies abans, Alba, que aquest traspàs de l'escola a l'acadèmia no quedi massa gent pel camí. De fet, hi ha molts nens petits que voldrien córrer més de que els hi toca, diríem, i saben que, i ara entrenem a la pregunta, i saben que un cop han superat la part de l'escola, del pati d'escola, amb aquelles pilotes del Decathlon, no vés a saber d'on són aquestes pilotes.
Seria l'esport també a l'escola, eh? No és que treballem
sí,
amb...
Sí, però, bueno, però, però és més un divertimento, no? És, bueno, un divertimento.
És un divertimento amb fonament, que diria el cuiner.
Amb fonament. Aquell pas al club, perquè el club, clar, ja els hi dones unes altres condicions, no per casa, no simplement no és perquè ells ja han decidit que volen fer bàsquet. I aquí volia anar al... En quines condicions, Joan Carles, se troba la persona que arriba a l'acadèmia? Què li ofereix el club a nivell d'infraestructura, d'equipament, amb quin material se trobarà una persona quan fa el pas de l'acadèmia?
En quant a equipament, estrictament, el que estem intentant, que no ho hem aconseguit encara, és que tots els entrenaments de l'acadèmia es puguin fer en instal·lacions cobertes. I parlem, crec que ho deia abans, motricitat fina, per tant, motricitat fina demana unes condicions ambientals una mica més afinades, és un exemple una mica absurd, però un esport que es juga amb les mans a 8 graus és complicat de practicar. Si es juga amb els peus potser és diferent, però amb les mans cal això. Estem treballant, hem demanat a l'Ajuntament, al Patronat Municipal d'Esports, la possibilitat de poder fer ús del Cursal com a espai alternatiu. En aquests moments estem alternant a nivell d'acadèmia les pistes de l'Eugeni d'Ors amb el Fornàs, amb el Javi Tondo, però evidentment ens agradaria que aquesta part que fem més exterior es pugui inserir en aquest espai interior que seria Cursal com a alternativa. Quins altres canvis hi ha aquí? Home, evidentment, aquí també la paleta de servei, diguem, creix perquè incorporem una tecnificació, incorporem un preparador físic, incorporem una fisioterapeuta, incorporem nous serveis equiparats pràcticament en la seva totalitat, un recuperador de lesions, a la carta de serveis que té el club per als seus equips propis, de manera que aquí ja entrem en una dinàmica una mica més diferent. Vull dir, se supera molt la fase del joc primigènia i passem a seguir jugant, perquè el concepte de joc com a element pedagògic no el perdem, no el perdem a l'acadèmia ni en els primers equips, crec jo, del club. El concepte de joc s'ha de mantenir, la gent s'ha de divertir, aquest és l'objectiu primordial de retorn de la canalla, i per tant, a partir d'aquí, el que es fa és això, no? Dotar de molt més de les alternatives. Com hi és més seriós, entrenes més, doncs que el club t'ofereixi aquests dos serveis complementaris i, si ho aconseguim, que està per veure, unes instal·lacions més adequades.
M'ha agradat això que comentàveu de l'ambient del bàsquet com un ambient més acollidor, més amable, potser, no?, a l'hora de practicar l'esport, però d'una manera també social. Entenc que el bàsquet, com ho són els castells o com ho pot ser una entitat de seguici popular, també deuen tenir la seva tasca d'integració, la seva tasca de treball de gènere de les nenes, no són menys que els nens, no... Potser no, potser...
No. A veure, ni a nivell de nenes jugadores i nens jugadors, ni a nivell d'entrenadors i entrenadors. Bé, és que no hi ha matís possible. Aquí tothom juga a bàsquet i ja està. No té... no, vaja, no se m'acut cap motiu per al qual aquí hauríem de començar a fer alguna mena de diferenciació. Evidentment,
doncs
sí que
pots explicar-li a la resta d'esport de, del món que sí que se li acudeixen alguns exemples de per què fer la diferència.
La resta del món, com no m'hi veig gaire, no t'ho sabria dir. Però en qualsevol cas, no, no, jo crec que a cap nivell del club, no, el Jaume està aquí, ja dic, en cap moment hi ha una diferenciació. Després, cadascú amb els seus tarannàs progressa més o menys. Jo crec que, i ho comentàvem prèviament, jo crec que, per exemple, les noies en aquesta primera fase són un exemple de compromís, i això sempre és genèric, vull dir, perquè després hi ha de tot, però tenen un nivell de compromís superior als nois. Són més disciplinades.
En l'escola parlem.
Sí, sí, són més disciplinades, són més compromeses, estan més per el que han d'estar. Vale? Per tant, defensen i exemplifiquen perfectament els valors que comentàvem abans. A partir d'aquí, doncs, després sí que és cert que l'esport femení, malauradament, hi ha la percepció de que és de menor qualitat. En fi, són qüestions de percepcions que jo no comparteixo, però bueno, hi ha el que hi ha. Nosaltres a l'escola no en fem cap diferència, insisteixo, ni a nivell de jugadores i jugadors, ni a nivell de monitores i monitors, vull dir, cadascú amb el seu talent, amb el que ens aporti, ens sembla perfecte, i a mi l'últim que se m'acut és mirar a veure si és d'una banda o de l'altra, és que no té cap sentit, no? Vull dir...
De fet, no només a nivell d'igualtat de gènere, sinó que fins i tot a qualsevol altre tipus de, que pugui significar, d'un bri de discriminació, de tracte diferenciat entre diferents persones, petites o grans, el club ho té catalogat com una falta molt greu dintre del seu reglament de règim intern, tot el que sigui qualsevol insinuació o qualsevol... En això es persegueix molt dins del club. Per tant, des de ben petits, és que no s'accepta absolutament cap senyal a nivell de religió, de cultura, de gènere, de qualsevol tipus de tendència. Això sí que tinc entès. El club ho vigila molt, ho vigila molt de prop, perquè també forma part de la formació de la persona, evidentment, i quan són petits són esponges, i segons el que veuen i segons el que... si els deixes fer, doncs, bueno, a vegades, no?
El que és el genètic, jo, que no, hi ha, no és objecte de debat.
No, el club almenys no.
Se'ns acaba una mica el temps. Voldria acabar, però, Joan Carles, va, fes-nos un bon propòsit per la temporada vinent, perquè entenc que ara ja heu tancat temporada, no?
Pràcticament.
Estem
queda algun serrell, però pràcticament estem tancant temporada, sí.
Bons propòsits per la temporada vinent.
Ostres, millorar la present. Jo crec que aquesta és la que ho resumeix. Sí, sí. Jo crec que aquest ha estat un any molt, molt fructífer, especialment a nivell d'autoaprenentatge. Parlo per mi, crec que puc parlar també per l'estaf tècnic, i que aquest aprenentatge ens servirà per millorar molt i molt la qualitat del proper, almenys aquesta.
Però hi ha capacitat de creixement. Ho dic perquè enguany hi ha hagut un munt de nens i nenes, tant a l'escola com a l'acadèmia.
Capacitat de creixement...
El club serà capaç d'assumir un creixement quantitatiu, en aquest cas, de més nens i nenes?
Depèn, o per això cal
el suport, per exemple, de l'administració local a l'hora de poder proveir de...
El cursàlic amb molta gent.
El cursàlic amb molta gent.
També has de reconèixer que el cursàl també hi ha altres activitats, eh? Vull dir, però, clar, dependrà d'això. Créixer quantitativament també és un que estem plantejant. Comencem a estar al límit, això és cert. Comencem a estar al límit.
Doncs Joan Carles Sans, director de l'Escola i Acadèmia del Club de Bàsquet Valls, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos explicat aquest nou rumb que ha pres l'escola els últims anys. Jaume.
Alba.
Com ens agrada tenir-te a l'estudi, que sempre ens portes a gent.
Ja m'hi venia amb tu.
Moltes gràcies a tu també per haver-nos acompanyat. Com sabeu, el Jaume el podeu escoltar al llarg de la setmana, que ens explica quins són els resultats del club de bàsquet, dels diferents equips que té. Va, així, en
sí.
30 segonets. Com ha anat la temporada enguany?
Fantàstica.
Home,
hi ha hagut de tot, que... evidentment. Potser no és la millor setmana per dir això després d'un descens que hem patit d'un equip nostre. Aquesta setmana passada l'equip, el segon equip femení del Club Bàsquet Valls, ha perdut la categoria, no ha pogut ser. Però jo no sóc mai crític amb el tema de l'esport. L'altre dia ho comentàvem, que em sembla que ho parlava també amb tu, que, escolta, a la pista hi ha 5 persones que volen guanyar, al davant hi ha 5 més que també volen, tenen el mateix objectiu que tu. I una vegada que el teu equip ja dona tot el que pot i fa tot el que sap, l'únic que pots fer és millorar l'aspecte tècnic per intentar, doncs, treure millors resultats. Però la temporada ha anat molt bé. El primer equip masculí de Lliga EVA ha acabat en una quarta posició, que realment és espectacular, perquè juguem amb moltíssima gent de la casa i dintre de l'estaf tècnic també molta gent d'aquí, de Valls i també de la província. Hem tingut també a Puget de categoria el segon equip masculí, que l'any que ve el tindrem a primera, que això sí que t'ho volia dir, és pràcticament inaudit, poder tenir que un club de la província tingui un primer equip a EVA i un segon equip a primera categoria catalana. Quants clubs voldrien tenir el seu primer equip a primera categoria catalana? I hem tingut també alguns campionats guanyats a nivell de cadet i també, doncs, de júnior, que han jugat fases de finals a nivell de Catalunya.
I el femení ve, que l'any ve, que la propera temporada mirarem que torni a recuperar categories.
Sens dubte, i tant
que sí. Doncs Jaume i Joan Carles, moltes gràcies per haver-nos acompanyat nosaltres avui als estudis de Radio Ciutat de Valls.
Gràcies, Alba.
I fins aquí el programa d'avui. Com sempre, podeu escoltar el programa sencer o per parts a la nostra web, valls.radiociutat.cat. Només cal que cliqueu en l'entrevista que us interessi per poder escoltar-la sencera. Moltes gràcies per la vostra confiança. Tornem la setmana vinent.